Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a partir de les 9, dins de la Fórmula Estel, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny, viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia. I a les 9 del vespre, el sopar a l'Hotel Avenida Palace de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93 409 2770 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat.
El proper dilluns 16 de maig a les 8 de la tarda, Ràdio Estel retrà homenatge al compositor lleidatà Enric Granados en motiu del centenari de la seva mort. Us presentarem el disc Goyescas o los majos enamorados, interpretat pel pianista Albert Atenelle. El dilluns 16 a les 8 de la tarda, Enric Granados a Ràdio Estel. Una cita ineludible amb un clàssic.
La Fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la Fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts una setmana més a Església d'Urgell, el programa magazín d'actualitat religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell. Mitjançant aquesta estona d'emissió radiofònica, els aproparem alguna realitat diocesana, notícies, un testimoni de vida cristiana i algunes breus dades d'agenda per als propers dies. Aquesta nit farem una presentació del Santuari de la Mare de Déu de Núria a la secció Sal de la Terra i Llum del Món. En parlarem amb mossèn Joan Pereira, capellà custodi del Santuari Basílica. Recollirem les darreres notícies de la setmana, el testimoni de vida cristiana i el comiat. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas i en Daniel Betriu a la locució, l'Àlex Alsina a les vies del so i Maria Marín, qui els parla i qui dirigeix i presenta el programa. Comencem. I com vostès saben, cada setmana la secció Sal de la Terra i Llum del Món mirem de penetrar en una realitat diocesana. Avui ens hem proposat de fixar-nos en el Santuari de la Mare de Déu de Núria, un lloc emblemàtic, el nostre bisbat. Ella és, Núria, és la patrona del nostre bisbat d'Urgell, juntament amb Sant Ermengol. En parlem amb el seu capellà custodi, mossèn Joan Pereira, perquè ens presenti doncs, aquest santuari. Bona nit, mossèn Joan.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser amb nosaltres i per atensar-nos via radiofònica doncs, aquest santuari. El primer que li demanarien, si li sembla, sisplau, és que ens situï el santuari en la nostra geografia, sobretot pensant en la gent que potser no hi ha estat mai o no el coneix.
Núria és a la ratlla de França. És al capdamunt de Ripoll, diríem, a l'inici del riu Ter, i aleshores és com una vall que, si mireu bé els mapes del temps, quan surt la televisió, hi ha, tocant a la Cerdanya, hi ha com un gra a la frontera, hi ha com un gra de pebre. Doncs allò és el que en diem popularment l'olla de Núria. Es troba al santuari a 2.000 metres, envoltat de muntanyes que freguen els 3.000. I recull, justament Núria, recull l'aigua de 7 torrents, i que aleshores baixen cap avall, i allà en aquella plana, com si fos una petxina, doncs al mig de la petxina hi ha el santuari de la Mare de Déu de Núria.
Molt bé. Aquest santuari és un joiell dins el nostre bisbat d'Urgell. En fem propaganda perquè s'ho mereix. Què el caracteritza?
El caracteritza primerament el lloc, un lloc a 2.000 metres, fresc, ple d'aigua, de vegetació, a l'hivern nevat, a l'estiu doncs florit. Després el caracteritza que no té carretera. És a dir, allà només s'hi puja al peu, o a cavall, o amb el cremallera, un tren doncs que es va inaugurar l'any 1931. I després el caracteritza també de ser un lloc de pelegrinatge, que ja des de molt antic doncs hi puja la gent caminant o amb tren, però a demanar gràcies a la Mare de Déu. I aquestes són, diríem, les principals característiques d'aquest lloc, d'aquest santuari.
També la gent que ens escolta ben segur que s'estarà preguntant les celebracions litúrgiques, les pregàries que s'hi fan. Ens ho pot explicar?
El santuari, sempre mirem de tenir els braços oberts a tothom. Tant els que venen a treure el nas, no? Venen a visitar la Mare de Déu, però també per les celebracions. Doncs allà celebrem cada dissabte i cada diumenge de tot l'any la missa a un quart d'una. Però a l'estiu també la celebrem cada dia, perquè a l'estiu hi ha més afluència de pelegrins. També confessem, també hi celebrem batejos, perquè, com ja deveu saber, Núria és un lloc que hi van les parelles a demanar fills. Doncs què menys podem fer que no batejar-los després, no? I després a l'estiu hi ha més activitat litúrgica, també amb pregàries de vespres, en fi, el Via Crucis també, Setmana Santa. Intentem celebrar la litúrgia,
que se celebra, sí, tot arreu, sí, però...
Tot arreu, però amb la característica d'un lloc de pelegrinatge. També tenim un orgue, l'orgue de Núria, que doncs també solemnitza les celebracions.
Clar, no podem passar per alt com es va originar doncs aquest santuari. Hi ha una llegenda de Núria que voldríem que també ens expliqués, sisplau.
La llegenda és aquesta. Sant Gil, fill d'Atenes, fill d'una família més aviat rica, quan sent les paraules de Jesús, doncs li ve la vocació a la vida eremítica, deixar-ho tot, vendre-s'ho tot, i ve de Grècia fins a la vall de Núria, i allà vol portar vida eremítica. Allà ell es pensava segurament que estaria sol, però no estava sol, perquè allà hi havia els pastors. Pastors que de vegades els pintem molt bucòlicament, però ja sabem que era una gent molt abandonadeta per part de tothom. Els posaven allà a vigilar el ramat. Doncs Gil, quan els veu, s'entendreix i els vol comunicar la fe cristiana, instruir-los en la fe i fer com una mena de família amb ells. I aleshores, per aquest fi, a part de fer la imatge de la Mare de Déu, doncs fa una campana, una creu i una olla. I amb la campana, abans hem dit set torrents, no? Set valls. Núria són set valls. Doncs amb la campana els crida, amb la creu els ensenya a pregar i amb l'olla fa unes farinetes que comparteixen. Els pastors això els marca i després ell, com que Gil ha de marxar, al cap de 3 o 4 anys ha de marxar perquè el persegueixen, doncs ell ho deixa tot amagat en una cova, però no ho diu a ningú. Però els pastors van passant els anys i s'ho van explicant. Mira, Gil ens va ensenyar a estimar la Mare de Déu, ens va ensenyar a resar, i passen gairebé 4 segles fins que no ve un personatge també de Dalmàcia, d'aquella part de Turquia, que és Amadeu. Amadeu ve amb l'encàrrec que ha rebut en un somni i que també ha rebut el seu bisbe, i el bisbe també l'envia, diu, corre, vés allà als ports de Núria. Als ports de Núria veuràs una vall que té una pedra blanca al mig. I, efectivament, Amadeu troba aquesta vall amb la pedra blanca en llatí és Querus Albus, Caralps, el poble que hi ha sota, Caralps. Doncs Amadeu, aleshores, baixa allà i amb els pastors continua la família aquella que va fer Gil. però ja amb la missió de fer una capella. Fer una capella, que és la capella que ha de contenir el que anomenaven les relíquies de Maria. És a dir, allò que Sant Gil havia fet perquè els pastors estimessin la Mare de Déu, que era la imatge, juntament amb la campana, la creu i l'olla. I Amadeu, que era, devia ser un home ja instruït, que sabia fer cases, sabia fer edificis, doncs amb els pastors fan la capella. Amadeu marxa i un bou, amb la paulla, picant una paret, doncs fa que els pastors diguin, però què fa aquest bou? Què fa aquest bou que grata aquesta paret obsessivament, cada dia, al mateix lloc? I ja no hi ha res, no hi ha menjar, no hi ha herba, no hi ha sal. Doncs aleshores decideixen mirar què hi havia darrere aquella paret i troben allò que Sant Gil havia amagat. Quan troben la imatge de Maria, amb la creu, la campana i l'olla, la capella ja és feta. I ho posen a la capella. Ho volien baixar a Queralbs. Les autoritats, però allò que passa, que la Mare de Déu no pesava tant que no podia moure's, i aleshores una ment preclara va dir, és que esclar, es deu voler quedar aquí. I tothom hi va estar d'acord i la van deixar a Núria.
És bonic, per això.
És molt maca, sí.
És bonic, de debò que sí.
I aleshores, entre Núria, la Mare de Déu, entre Sant Gil, que és el patró dels pastors, i Amadeu, que va fer la capella, podíem dir que tenim allà, en fi, un florilegi de sants fantàstic, i que tothom els hi va demanar protecció i, sobretot, els hi van a demanar fills. Les parelles que no tenen fills...
Sí, expliqui'ns això.
Doncs forma part de la identitat de Núria. Un lloc de vida, un lloc que està situat, diríem, en un lloc molt obert, però que per anar-hi has de passar per una mena de congost, per una pujada que es va estrenyent, no? Però quan arribes allà, s'obre de cop. Jo diria que tot això ens aboca una obertura a la vida, no? I, per tant, els matrimonis, les parelles que busquen un fill i no els hi ve, doncs allà moltes vegades reben aquesta gràcia de la fertilitat.
Sí, sí.
I jo n'he conegut així a cabassos, Sí, sí.
Se'n recorda alguna anècdota així?
Mira, hi ha una noia que no era creient i va pujar un dia a Núria i li havien dit als metges que no podia tenir nanos. I aleshores ella, a l'hora de marxar, va dir, bueno, que no sigui dit, doncs va...
Algú li va dir que hi anés.
Ella ho sabia, i va dir, mira, abans d'agafar el cremallera, posaré el cap a l'olla. Doncs mira, al cap de 15 dies ja esperava. I aquest és un exemple, però en conec molts,
Sí,
Sí, sí.
Perquè, clar, en aquest sentit i en tot el que vostè ens ha anat explicant, hem vist, veiem, constatant que el santuari de Núria és un atractiu molt gran. I per a creients, però també per no creients, com vostè acaba d'explicar amb aquesta anècdota, en nombre, quina afluència s'hi podria calcular?
Uns quants centenars de mils de persones
sí?
a l'any.
Sí,
Sí. Sobretot a l'estiu, però també durant per esquiar, també a l'hivern, també puja molta gent. La Generalitat té una estació d'esquí, amb unes instal·lacions fantàstiques de restaurant i hotel i cremallera i pistes i remuntadors, però després, durant l'any, sobretot a l'estiu, molts pelegrins venen a saludar la Mare de Déu o passar un dia de descans, simplement.
Vol dir-nos alguna cosa més per aconsellar-nos que la gent que l'està escoltant a vostè i no hi ha anat mai, que ha quedat prou clar que és un atractiu i quelcom que ens crida a anar-hi. Però posin alguna llaminadura espiritual més.
Un consell. Si podeu pujar a peu, els que puguin, pugeu a peu. Ben de matí, que no fa calor. Un altre consell.
A l'hivern també s'hi pot pujar, o no?
No, a l'hivern si hi ha nevat i tot això...
No és possible.
Home, aquesta joventut que van equipats amb tota mena d'estris,
sí.
Aleshores aquests
sí. Però les persones...
No. El camí normal es fa quan ja arriba l'estiu i el bon temps, no? És a dir, si podeu, pugeu a peu, si no, amb cremallera. I segona, creu-vos-hi dormir, Núria. Asseguriu el vespre i el matí, el silenci. És màgic. La nit a Núria és una meravella. I el dia també, no cal dir-ho. I ja està, aquests són els consells.
Doncs molt agraïts per aquesta explicació tan àmplia i tan bonica que ens ha fet per conèixer més el santuari de la Mare de Déu de Núria, patrona del Bisbat d'Urgell. Li agraïm moltíssim, mossèn Joan Pereira, capellà custodi d'aquest santuari, i fins la propera. Bona nit.
Bona nit i a disposar.
I moment ja per el resum de notícies de la setmana que ens arriben puntualment, com cada diumenge, amb la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies, Maria. El nostre arquebisbe Joan Enric inicia amb la seva salutació el proppassat dissabte, dia 7, la 20a trobada de la Pasqua Diocesana del Malalt, que es va celebrar a la residència geriàtrica de Guissona. Fent referència a la solemnitat de l'Ascensió del Senyor, que s'esqueia aquell dia, va animar els presents, prop de 170 persones, a viure la malaltia com una dimensió de superació personal que ha de permetre portar-la amb esperança i transcendir-la, malgrat les dificultats que imposa la pèrdua de vitalitat física. Per la seva banda, la delegada de Pastoral de la Salut, la germana Visitación Lorenzo, religiosa de la Sagrada Família d'Urgell, agraí l'assistència de tothom i explicà el desenvolupament de la jornada. Després de les salutacions, Carol García donà el seu testimoni personal de vida. Primer, la seva experiència missionera a l'Àfrica, l'anhel de vida consagrada religiosa i després el diagnòstic d'una greu malaltia respiratòria que la va allunyar de la seva estimada Àfrica, portant la seva malaltia i esdevenint missionera d'una altra manera, des de la debilitat i la malaltia crònica. Aportà uns textos a partir d'un llibre seu amb el títol «No tinguis por», traducció de la frase en suahili «Hakuna Matata». Presentà aquell seu llibre on explica l'esforç de superació i l'esperança que mira de testimoniar arreu. Se seguí la celebració d'Eucaristia presidida per Monsenyor Vives. Posteriorment, la jornada continua amb una conferència enmarcada dins l'any de la Misericòrdia, impartida per mossèn Manel Pal, canonge penitencier, molt vinculat a la delegació i gran coneixedor de l'entorn del malalt, ja que és el sacerdot que té cura de l'acompanyament espiritual a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. La jornada joiosa, molt familiar i de companyonia, es va cloure amb el dinar de germanor, que es va celebrar al poliesportiu del Col·legi del Roser, també a Guissona. Divendres 30 d'abril, el doctor Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell i responsable de la formació per arxiprestats, impartí dues conferències sobre la misericòrdia a les parròquies de Ribes de Freser i de Puigcerdà en el context de l'any de la misericòrdia. Els fidels convocats s'aprofundiren en aquesta important temàtica a partir de les reflexions del prestigiós teòleg i filòsof que insistí en com la misericòrdia és un dels distintius de la identitat cristiana catòlica. Dissabte, dia 7, al vespre, el Cor dels Petits Cantors d'Andorra, que presideix Carles Ensenyat Reig, va oferir un concert a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell. Dirigits per Catherine Metayer, van interpretar l'obra King Arthur or the British Worthy de Henry Purcell, juntament amb el Cor de Cambra de les Valls d'Andorra, el Cor Vibrato de La Vol i l'Orquestra Camerata d'Espinho, de Portugal. Van ser acollidors dels cors i orquestra el degà del capítol catedral, mossèn Xavier Parés, i el vicari general, mossèn Josep Maria Mauri, i van gaudir-ne una gran quantitat d'afeccionats a la música. Una quarantena de preveres d'arreu del Bisbat van participar dilluns passat a la tercera de les jornades de formació permanent anual per a tots els preveres. Aquesta darrera trobada del curs 2015-2016 va tenir lloc a la seu de la Fundació Fiella de Tremp i fou presidida pel nostre arquebisbe Monsenyor Vives. El ponent fou el bisbe de la diòcesi de Guadix-Baza, Granada, Monsenyor Ginés García Beltrán, que oferí una interessant doble conferència sobre l'acompanyament de les famílies en la vida de l'Església, la pastoral de les famílies a la llum del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus i de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia. A la primera part de la seva intervenció, Monsenyor García Beltrán explicà, a partir de l'anàlisi de la realitat actual de la família en el context de l'ambient sinodal sobre el matrimoni i la família, els principals ensenyaments de la nova exhortació apostòlica Amoris Laetitia, centrant-se sobretot en els seus capítols segon i quart. A partir de vivències concretes, el bisbe feu veure la realitat de les famílies d'avui i els desafiaments que la institució familiar presenta a l'Església, especialment pel que fa a les situacions complicades familiars. En aquest context, el bisbe Ginés insistí en com tot fracàs matrimonial comporta una gran pobresa humana i espiritual, amb patiment i angoixes, que l'Església ha de poder acollir sempre amb pastoralitat i capacitat d'escolta atenta i amatent, oferint, si és el cas, la possibilitat i el dret que tota persona té a que s'analitzi la veritat sobre el seu matrimoni i la seva possible nul·litat, sempre amb certesa moral i respectant el favor del dret del que sempre gaudeix el matrimoni. També insistia en la necessitat de preparar millor els nuvis que desitgen contreure matrimoni canònic i no només en el moment de la preparació immediata a les seves noces, sinó en els primers anys de matrimoni. Insistia en la necessitat d'una major integració entre les estructures canòniques dels tribunals diocesans i la pastoral familiar, ja que, segons el bisbe de Guadix, cal que hi hagi persones preparades per a poder acollir els matrimonis i donar una resposta a les seves necessitats. A la segona part de la jornada, Monsenyor García Beltrán presentà les novetats més importants del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, com són el paper del bisbe en tota causa matrimonial com a jutge de la diòcesi, jutge nat de la diòcesi, la possibilitat de designar un jutge únic sacerdot, la participació dels laics en l'ofici judicial en determinades circumstàncies, el procés breu en determinats casos i, sobretot, en la tasca que tot sacerdot i prevere té en la investigació prejudicial o pastoral que ha de dur a terme per a ser capaç de detectar i ajudar aquells matrimonis que passen per dificultats o que volen examinar la validesa del seu matrimoni. Després d'un interessant diàleg dels participants amb el ponent, la jornada es clogué amb un dinar de germanor.
Patrícia, gràcies per les notícies. Per què no ens ofereixes avui el teu testimoni de vida cristiana?
Molt bé, amb molt de gust.
Gràcies. Vinga, som-hi.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Doncs moltíssimes gràcies, Patrícia, per voler-nos donar el teu testimoni de vida cristiana, perquè nosaltres a cada programa gaudim de que tu puguis fer la locució de les notícies i avui ens regalaràs el teu testimoni. Doncs et preguntaríem, com sempre ho fem als nostres convidats, des de quan tens consciència de ser cristiana?
Doncs jo sóc cristiana abans de tenir consciència, perquè és un regal que m'han fet els meus pares. I llavors, a mesura que he anat creixent, he anat prenent consciència, he anat aprenent coses, però sempre la vida cristiana anava paral·lela a la vida doncs, professional, d'estudiant o familiar, sempre anava tot junt.
Uh-huh. I què representa per a tu, dit amb la boca ben oberta, ben grossa, què representa per a tu ser cristiana avui dia?
Doncs ser cristiana és una cosa molt gran, no? No se m'acut una vida que no sigui cristiana amb mi mateixa, no? De cara als altres, doncs ser cristiana suposo que és una mica de contrast, no? Perquè en aquests moments, a les nostres societats, doncs, els valors cristians ja no són els que imperen, no? com passava abans. I llavors doncs, hi ha molta gent que es sorprèn de que, per exemple, tingui 5 fills, o de que el diumenge o altres dies hi vagi a missa, o de que s'accepti el patiment com una porta oberta a una altra realitat. No sé, són coses que en aquests moments sobten. I poder-ho viure de la manera més plena possible, doncs ja és un testimoni, no? Uh-huh. Suposo, per als altres.
Has fet referència a que tens 5 fills, estàs casada, tens 5 fills, i treballes per la revista digital Aleteia, ets periodista, i col·labores voluntàriament amb el nostre programa, com els nostres oients saben, diumenge rere diumenge. Per això que et demanaria, com informa l'Evangeli o el cristianisme la teva vida quotidiana?
Concretament, jo tinc una manera de viure la fe que m'ha donat el moviment al que pertanyo, que es diu Schoenstatt, que és doncs una vida d'aliança amb la Mare de Déu. Tenim una frase nosaltres per a aplicar, diguéssim, a la vida quotidiana doncs el nostre amor a Déu, que és res sense tu, res sense nosaltres. Nosaltres sabem que tot ho rebem de Déu, però al mateix temps ell respecta la nostra llibertat i tot allò que fem, tot allò que deixem de fer, doncs també influeix, no?, amb la vida nostra, la dels altres. Llavors, la nostra vida d'aliança doncs es concreta en accions que nosaltres fem, oferim a la Mare de Déu, que per a nosaltres és molt important en la nostra vida cristiana. I són accions que doncs provenen també d'una manera d'entendre la vida, d'una manera de meditar, d'intentar doncs anar pensant els esdeveniments, doncs què vol Déu en cada moment, quina resposta pots donar tu, d'una manera racional i també doncs confiant en què nosaltres posem de la nostra part, però després també el resultat final depèn d'ell, no?
I ara ve el pas una mica relacionat amb això que acabes de dir. Quan hem de transmetre la fe, tu saps molt bé que sembla com que ens costa de fer aquest pas, de parlar de Jesús, d'allò que ha transformat la nostra vida, de l'amor que tenim per ell, com ho volem viure. En el teu cas, com ho diries que tens present de viure aquest apassionament per Jesús, per l'Evangeli? Transmetre-ho a cada persona que tens al teu costat. A vegades seran paraules, a vegades no seran paraules. Et sona de consciència de fer-ho?
Per mi, intentar doncs, viure més a prop de Déu, més oberta a ell, és la font que després em permetrà doncs, portar-lo als altres. Llavors, la manera amb què jo intento doncs, portar Déu als altres és doncs, a través de la pregària anterior, havent dedicat temps a Déu, doncs això em dona pau, em dona una actitud doncs, que penso que és més il·luminadora per als altres. I després, amb la unió amb l'Església i els sagraments, doncs també és una força que després em permet portar-ho als altres.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la doble feina que avui has fet, locutar les notícies i ara aquest testimoni de vida cristiana tan, tan personal, que en definitiva cadascú en tenim un de testimoni, podrien donar-ho. Gràcies, enhorabona, i t'esperem diumenge vinent per locutar les notícies.
Aquí estarem, si Déu vol.
Gràcies. I ja anem acabant l'edició d'aquesta nit d'Església d'Urgell, però abans els donarem dues dades d'agenda. Concretament, que aquest divendres, dia 20, a les 7 de la tarda, al Museu Diocesà d'Urgell, i amb motiu de la restauració del Retaule de la Pietat, es farà la presentació de l'audiovisual sobre aquesta restauració. S'hi seguirà una conferència a càrrec del doctor Joan Bosch, professor d'Història de l'Art Modern a la Universitat de Girona. També que el dissabte aquest, dia 21, a les 11 del matí, a la Casa del Bisbat, a la Seu d'Urgell, es farà el lliurament dels premis del 31è Concurs Bíblic de Catalunya, el certamen bíblic més important d'Europa. Gràcies, amics i amigues, per haver-nos acompanyat una setmana més. Els convidem a que siguin novament amb nosaltres diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.